Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts en aquest acte d'inauguració del curs acadèmic de l'Escola Politècnica Superior. Aquest any el curs acadèmic de la universitat s'ha retrasat una mica la inauguració global i per tant els centres van fent, com és el cas d'avui, amb l'Escola Politècnica, que ha avançat la inauguració del seu curs, el curs acadèmic 2011-2012. Doncs benvinguts tots en aquest acte i anem a començar donant la paraula al director, el senyor Joaquim Velayos.
Moltes gràcies. Rectora, president del Consell Social, president del Patronat de l'Escola Politècnica, senyor Cristian Cerarols, delegat del Govern de la Generalitat, representants polítics, rector Valle, degana d'Econòmiques, senyors i senyors, professors i estudiants. En primer lloc, us voldria agrair a tots vostès la seva assistència en aquest acte d'inauguració del curs acadèmic 2011-2012 de l'Escola Politècnica Superior. Aquesta inauguració de curs molt probablement serà l'última inauguració del curs en la que podré assistir com a director de l'escola. No perquè no vulgui, sinó perquè estatutàriament toquen relleus. És per això que m'agradaria poder fer un petit repàs, comentar una miqueta quina és la situació actual de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i una miqueta l'evolució dels últims temps i la possible perspectiva de funcionament de l'escola en aquests temps més o menys difícils que s'aventuren en aquests anys que venen. Iniciem aquest curs amb les dades millors dels últims 8 anys que hem estat al capdavant de l'escola, en quant al número total d'accés de nous estudiants. Ens hauríem de remuntar a més de 10 anys enrere per tenir xifres que poguessin igualar o superar aquest número d'entrada d'estudiants. Així mateix, si mirem el número total d'estudiants matriculats, també millorem les dades dels últims 10 anys. Això vol dir que la tasca que s'ha fet durant aquests últims anys ha estat o està donant fruit i, evidentment, no és només mèrit dels membres de l'escola, que també, sinó també de tota una sèrie d'accions que s'han fet des del Govern de la Generalitat, amb tot el programa Engincat, etc., ja que els estudis de l'àmbit tecnològic havien passat, diríem, per una petita crisi de, podem dir, de vocacions. Sembla ser, almenys per l'Escola Politècnica i crec que també en diferents, amb altres universitats, que s'està recuperant amb la major part de titulacions, diríem, la voluntat dels joves de poder estudiar carreres de l'àmbit de l'enginyeria i arquitectura. Això ho hem fet, ho hem aconseguit, però també fent simultàniament l'adaptació de tots els estudis a l'Espai Europeu d'Educació Superior. I això ho hem fet complint rigorosament l'anomenat COSERO. Serà que ens ho vam creure, o serà ara, segurament amb la crisi econòmica, que el COSERO, el que va pensar amb el COSERO, era un possible visionari que va proposar, diríem, aquest paradigma del COSERO. COSERO no és més que intentar fer l'adaptació de totes les titulacions de l'àmbit universitari, ha adaptat el nou model d'estructura que proposa a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense que hi hagués un increment de costos. Així mateix també hem intentat durant aquest temps parlar del que anomenem una cultura tecnològica. A més de fer la docència normal i que pertoca en aquest àmbit d'enginyeria i arquitectura, hem pretès fer una cultura tecnològica i ens hem basat bàsicament en tres aspectes. El primer aspecte va ser a base de la construcció d'una sala d'exposicions que vam anomenar Andreu Agustí, primer president del patronat de l'escola, a base de proposar anualment un cicle de conferències d'enginyeria i arquitectura i també a base de la creació d'una revista digital de l'Escola Politècnica en el que s'hi poden trobar articles de l'àmbit tecnològics de gran nivell. Podem afirmar que s'ha assolit completament l'objectiu que teníem inicialment, que no era més que d'adaptar tota l'escola, les titulacions de l'escola, al nou escenari que ja no és només de català, espanyol, sinó que és un escenari europeu i, si m'apuren, un escenari internacional. Competim amb totes les universitats, diríem, d'Europa i també de fora d'Europa. És per això que creiem nosaltres que estem en una situació que hem aconseguit una escola politècnica forta, que té una massa crítica suficient com perquè es pugui enfrontar qualsevol repte competitiu en qualsevol centre, ja sigui de l'àmbit de les universitats catalanes o a nivell europeu. Diria que aquest acte d'inauguració de curs és un reflex quasi exacte de tots els temes i punts que des de l'equip de direcció hi hem donat importància. En primer lloc, els estudiants. D'aquí una estona entregarem els diplomes de reconeixement al millor expedient de cada una de les titulacions. I ho fem en l'acte d'inauguració de curs per donar aquesta importància que creiem nosaltres que té l'estudiant. És bàsic per nosaltres i no només és, diríem, una frase feta, que és evident que només faltaria que no ho diguessin totes les universitats, tots els centres de formació. En segon lloc, entreguem els testimonis a les persones, professors, que han dedicat més de 25 anys de la seva tasca laboral a aquest centre, per la seva fidelitat i per el seu esforç. En tercer lloc, entreguem també la distinció de l'Escola Politècnica Superior. Aquesta és la màxima distinció que entreguem des de l'escola i la vam crear per poder distingir a una persona o institució que hagi realitzat alguna tasca, alguna acció bàsica i fonamental perquè l'escola estigui on està. Ja sigui de vegades per les circumstàncies que manaven, però que nosaltres considerem que aquella persona no hagués actuat d'aquella manera o aquella institució, segur que no estaríem en la situació, diríem, tan correcta a la que estem. I en quart lloc també hem donat una gran importància a la relació de l'escola, de la universitat, amb el món exterior, amb el món empresarial. Aquí he de citar que hi té una gran participació el patronat de l'Escola Politècnica Superior, que ve a ser el mitjancer amb el món empresarial, i un exemple d'aquesta relació podrà ser també l'entrega del Premi a la Creativitat, que entregarà el president del Col·legi d'Enginyers Industrials a un dels estudiants d'industrials que han considerat premiat el seu projecte. Per descomptat que tot això em sembla que és positiu, tot el que he dit, en fi, hem de ser positius, però estem immersos en una crisi important, una crisi econòmica important que amb l'esforç de tot espero que en sortim. Però aquesta crisi afecta també la universitat. Jo només, amb les últimes notícies sembla ser que un any de referència podrà ser el 2007. Si el 2007 el agafem com a referència, nosaltres hem de dir que tenim un 20% més de nombre d'estudiants d'entrada que el corresponent a l'any 2007, tenim un 10% aproximadament, perquè no s'ha acabat la matrícula, un 10% més d'estudiants matriculats, estudiants totals matriculats, en canvi, invertim un 10% menys de recursos acadèmics a la formació d'aquests estudiants. I això no ha sigut perquè hi hagués una retallada, sinó perquè ha sigut l'efecte d'aquesta optimització que comentàvem en la nova estructura d'estudis de grau i màster que hem realitzat a l'escola. És evident que nosaltres creiem que s'ha de ser optimista a la universitat. L'única cosa que ens agradaria seria, en fi, tenir la seguretat o creure'ns o tenir l'esperança que no només a l'Escola Politècnica hem sigut capaços tots els professors, tot el personal d'administració i tots els estudiants de fer aquest esforç, sinó que tots els centres, tots els departaments, tots els instituts i tots els serveis de la universitat i de totes les universitats han respost de la mateixa manera. Crec que és un moment que no hi pot haver-hi una prevalència de cap sector, de cap centre, de cap universitat respecte a aquest tema. Bé, ja que hem parlat de la crisi, és evident que el tema i la persona que hem escollit no és que sigui crisi, sinó que el títol del tema, Moments de crisi i el paper transformador de la universitat, és un tema que creiem molt actual i molt adient de que ens pugui parlar el conferenciant d'avui que realitzarà la lliçó inaugural. No m'és ni molt difícil ni molt fàcil presentar el conferencial actual, perquè segurament jo el presentaria amb una frase que és la que verdaderament m'importa, però evidentment el senyor Cristian Cerarols és el conferenciant que ens pronunciarà aquest tema, Moments de crisi, el paper transformador de la universitat. Diríem que per presentar-lo actualment és el director dels Serveis Territorials de Girona del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Però jo me'l miro també com a director dels serveis, però sobretot com un enginyer industrial, que ha sigut un enginyer industrial que ha estudiat a l'Escola Politècnica Superior, que forma part de la primera promoció, no sé si inclús el primer, el número 1, però la primera promoció de l'Escola Politècnica, que és doctor en Ciències Econòmiques, que és professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona i que ha estat un excel·lent alumne, i poder explicar i dir que ha sigut alumne teu un estudiant brillant, perquè va ser un estudiant brillant, una excel·lent persona de tracte i que té èxit professional, no només com a professor o com a polític actualment, sinó també com a emprenedor, ja que avui evidentment és important també tot el tema de l'emprenedoria, diem que és la persona més adequada i més indicada per l'escola de que ens pugui pronunciar aquesta conferència. Gràcies, senyor Cristian Cerdols.
Moltes gràcies, director. Excel·lentíssima senyora Anna Maria Geli, rectora de la Universitat de Girona, il·lustríssim senyor Joaquim Velayos, director de l'Escola Politècnica Superior, senyor Albert Bou, president del Consell Social de la UDG, senyor Manel Gifre, president del Patronat de l'EPS, senyor Gabriel Ferreter, exrector de la UPC i de la UOC, senyor Eudald Casasús, delegat del Govern de la Generalitat, autoritats, professors, amics, amigues, alumnes, m'agradaria començar la intervenció d'avui agraïm molt especialment a la direcció de l'Escola Politècnica que m'hagi ofert l'oportunitat d'inaugurar aquest curs de l'Escola Politècnica 2011-2012 i en van, si no ho tinc mal entès, 37 edicions des del febrer de 1974. A més, aquest inici de curs és molt especial per a mi. Té una càrrega sentimental important perquè aquest any, concretament el meu pare, després de més de 36 anys i havent estat un dels primers professors d'aquesta casa, quan l'escola encara estava ubicada en un pis cedit per la Cambra de Comerç a l'Avinguda Jaume I, rebrà el testimoni de reconeixement de la trajectòria professional i dedicació a la Politècnica i canviarà el seu estatus a professor emèrit. En el seu moment, quan el director em va trucar i em va proposar que fes l'obertura del curs, la veritat és que em vaig quedar molt sorprès, realment astorat, però també, òbviament, honorat a la vegada. Sincerament pensava que aquest tipus d'actes solia buscar personalitats i així li ho vaig fer notar al director. En Joaquim em va indicar que el que sobretot volia la Politècnica eren exemples i realitats, i què millor que el testimoni d'un exalumne, en aquest cas a la primera promoció d'enginyers industrials, que a més havia gaudit en aquest cas a la primera beca d'ampliació d'estudis a l'estranger, Andreu Agustí, i que ara en aquests moments gaudia de responsabilitats en el govern de la Generalitat de Catalunya. O sigui que jo només puc agrair de tot cor a en Joaquim i a la resta de companys la confiança depositada. Aquesta casa per mi és molt important, no només amb la meva formació professional, sinó també amb la meva formació vital, com a la persona que sóc avui en dia. Tinc un enorme deute amb l'escola. Més enllà del coneixement formal, molts dels que sou aquí m'heu transmès valors tan rellevants com són la cultura de l'esforç, el compromís, perdre por a assumir riscos, l'inconformisme, l'esperit crític. Encara recordo les primeres passes en aquesta escola. Tot just estudiava el primer de BUP, encara no estava ni tan sols a la universitat, i ja aprofitava per venir a dinar en el self-service. I tot just llavors encara recordo com després de dinar amb alguns de vosaltres, que érem aficionats a jugar a la botifarra, aprofitàvem algun temps mort per poder fer algunes partides, com amb el senyor Sainz, en Bahí, en Puig, en Mateos, etc etc. Em podria dir molts, permeteu-me que no parli de tots d'ells, perquè hi podríem estar-hi tota la tarda. Aquest va ser el meu primer contacte amb aquesta casa. Per continuar, llavors, ja en l'any 93, quan vàrem iniciar la primera promoció d'enginyers industrials. He de dir que l'escola, en aquesta primera promoció d'enginyers industrials, s'hi va volcar. S'hi va volcar perquè, precisament, era la primera enginyeria superior que es feia en aquesta casa i a les comarques gironines. No es van escatimar recursos ni esforços perquè tot sortís bé. A més, vam tenir la sort de poder veure coses que segurament en altres escoles d'enginyers hagués estat doncs, una mica més difícil, com per exemple visites a indústries com la paperera Torre Sostenc o el centre dispatxing d'Endesa o per exemple la central hidroelèctrica del Pastoral, entre molts altres exemples que vàrem tenir l'oportunitat de poder visitar. Tot això he de dir que ens va ajudar a despertar vocacions i estimar-nos doncs, encara més la nostra professió, l'enginyeria. Us podria explicar mil i una anècdotes d'aquesta època, però en recordo una d'especial i aquí precisament tenim un dels seus motivadors, el professor doncs, Batlle, amb la classe doncs, d'electrònica, amb el famós dispositiu PTB. En aquells moments doncs, bé, era un dispositiu que segons ell valia no sé si 2 o 3.000 pessetes i l'havíem de muntar conjuntament doncs, amb una sèrie de companys, teníem unes instruccions de com l'havíem de muntar aquell dispositiu i bé, ens deia sobretot vigileu molt bé la polaritat que en el cas que ho munteu i allò peti, home, sabeu que té un cos important i això va a càrrec de la universitat, molt bé, vam estar allà mirant-nos-ho tots molt bé i en el moment de muntar-ho un company i jo, doncs bé, l'acabem de muntar, l'encenem i òbviament peta. A part ens hi fa posar a sobre doncs, un paper per evitar doncs, que la llum no hi toqués perquè això encara podia perjudicar el dispositiu, però bueno, és igual, la qüestió és que peti igualment. Esclar, ens adrecem amb ell i ens diu, bueno, és que què heu fet, no ho heu muntat bé, bé ens va caure tot el rap a polvo, si em permeteu l'expressió. Al cap d'un moment començaven a petar tots els del laboratori. Bueno, què passa aquí? Al principi ell doncs bé, anava una mica escallimpant a la resta de companys fins que va haver-hi un moment que tots ens van posar a riure. Per què ens van posar a riure? Hi havia una càmera que ens estava filmant i en el fons el PTB no deixava de ser res més que un petit dispositiu de plàstic amb pólvora a dins que ens havia gastat una broma el professor. I com aquestes us en podria explicar algunes més, alguna més doncs, dintre també en l'àmbit professional, però bé, crec que com a exemple doncs, anècdotes del que van passar en aquesta primera promoció doncs, queda reflectit. Ja llavors, en l'any 98, vaig tenir la sort de poder-me llicenciar en aquesta casa, però la tasca de l'escola no va acabar aquí. No va acabar aquí perquè bé, em vaig poder acollir dintre d'una beca d'investigació i vaig poder doncs, exercir de professor en aquesta casa durant uns anys. A part, doncs, gràcies a aquesta beca Andreu Agustí, promocionada doncs, per el patronat, vaig tenir la sort doncs, de poder realitzar un doctorat en creació d'empreses a l'estranger. Sense aquest suport segurament doncs, avui no estaria aquí davant de tots vostès ni tampoc segurament hagués creat l'empresa doncs, que vaig tenir la sort de poder crear en l'any 2000. Desconec si tot això doncs, que els acabo d'explicar és adient o no, protocolari o no, però en tot cas és el que sento retornant avui aquí a l'escola i considerava que us ho havia de dir. Bé, ara em centraré en la presentació d'avui, que com hem indicat té com a títol Moments de crisi, el paper transformador de la universitat, i està una mica organitzada en tres grans parts, com poden vostès veure aquí. Moments de crisi, com vam arribar i quin és el paper que hi juga a la universitat. Com bé vostès saben, estem en un moment molt complex, amb una crisi que al meu entendre va més enllà del vessant pròpiament econòmic. És una crisi d'identitat social, de valors, fins i tot podríem dir que de model, i que provocarà que quan en sortim, que de segur que ho farem, veurem el món d'una manera molt diferent de com la veiem actualment. Tot i així, a tots nosaltres el que més ens preocupa per l'afectació que té en el nostre dia a dia és la crisi econòmica, i en aquest sentit la situació és complicada. Per un costat tenim doncs, un atur desbocat. Les dades que mostro en aquesta transparència ho il·lustren clarament. Aquesta tardor i hivern no es preveu que la situació millori, perquè a part de la pròpia taxa d'atur, la taxa de cobertura que representa aquelles persones que estan a l'atur i que perceben doncs, algun tipus de prestació, baixarà per sota doncs, la taxa del 50%, i això doncs, és un tema que ens ha de fer estar tots ben alerta. I segons les nostres previsions encara tenim algun petit repunt de l'atur. Per tant, l'atur encara pot acabar de repuntar una mica. També cal dir que difícilment es pot crear ocupació neta si no es tenen creixements per sobre del 2% del PIB. I les perspectives més optimistes no ho situen això fins ben entrat l'any 2013. També és just indicar que tenim un deute dels més grans del món. Concretament, a Espanya superem el 350% del PIB anual espanyol, el producte doncs, interior brut, el que vol dir que hauríem de treballar més de 3,5 anys per poder retornar tot el que devem, si és que no gastem cap duro, cosa que òbviament és impossible, però a la vegada aquest deute té dos problemes centrals. Per un costat, l'elevat i creixent cost dels interessos, i en segon lloc, que molta part d'aquest deute doncs, vens a curt termini, el que ens obliga a renovar-lo a un tipus d'interès més alt. Però no ens enganyem, tot i que pugui semblar que les administracions públiques hi juguem un rol principal en aquest deute, això no és tan cert. És a dir, el deute públic, amb respecte al total, per part de les administracions públiques no arriben tan sols al 20%. Concretament a Espanya estem al voltant del 65%, quan per exemple doncs, Itàlia està al 120%. Però el que sí que hem de reconèixer és que el deute públic espanyol té problemes afegits que provoquen que sigui difícil reduir-lo, com són, per exemple, un descens abrupte dels ingressos fiscals en els últims 3 anys, que això ha creat un creixement rapidíssim d'aquest deute. En segon lloc, un creixement econòmic molt dèbil, que impedeix que la despesa pública per reactivar l'economia es pugui finançar a través dels impostos, o fins i tot una política de suport al sector financer nacional, al meu parer doncs, equivocada, que obliga l'Estat a finançar-se encara més per poder fer front a les obligacions de la banca. Dins d'aquest context s'ha d'entendre la necessitat dels ajustaments pressupostaris que estan degant el govern, tant nacional com estatal, ja que altres mesures més estructurals òbviament requeririen de períodes molt més llargs. En aquest sentit, doncs, si em permeten, passarem a com és que vàrem arribar doncs, en aquesta situació. Principalment arran de l'ingrés d'Espanya a la moneda única, es va generar una dinàmica de creixement basada en tipus d'interès baixos i en la utilització desorbitada que en van fer, en aquest cas, el sector de la construcció. Aquest sector doncs, va finançar des del seu origen, un cop doncs, es varen acabar amb els estalvis interns, a base d'aquest endeutament extern. I així doncs, es va crear molta ocupació. Concretament, varen passar de 15 milions de treballadors, òbviament no tots dintre el sector de la construcció, per suposat, en l'any 2000, a 20,5 milions a l'any 2007. Durant aquests anys hem estat construint prop de 700-750.000 vivendes. Per exemple, l'any 2006 teníem 865.000 visats en el Col·legi d'Arquitectes, quan el mercat n'era capaç d'assumir com a màxim unes 300.000. Tot això més potenciat per aquest fenomen, ara últimament, de globalització financera que va portar el tsunami especulatiu i que va arrossegar molts països i a nosaltres entre ells. En resum, tal i com manifesten diversos experts en la matèria, i aquí els he posat, si em permeten, doncs, un tall del professor Xavier Sali Martín amb un article publicat doncs, a La Vanguardia el 2 de juny passat. Sense cap ànim d'aprofundir en detall, atesa la complexitat de la situació i el seu abast mundial, ara observem com cada escola econòmica tracta d'explicar aquest fenomen segons doncs, el seu propi prisma ideològic. Per exemple, uns ens venen a dir que s'hauria de continuar amb les polítiques keynesianes 2, que tenen com a objecte substituir aquesta davallada de la demanda pública, perdó, de la demanda privada per demanda pública, emparats doncs, amb l'emparent èxit que aquestes polítiques havien tingut durant la Gran Depressió de l'any 1929. En canvi d'altres ens diuen que això no contempla les lliçons de la crisi llatinoamericana dels anys 80, on dèficits i deutes públics excessius es poden convertir en insostenibles i que s'han de corregir en plena recessió, provocant encara crisis majors. Bé, en tot cas, el que sí que m'atreveixo a dir és que cal doncs, una política ferma que aposti decididament per l'economia productiva. Una política que en el nostre context espanyol i de forma immediata tenim el repte de reincorporar aquest prop d'un milió de treballadors que han perdut la feina en el sector de la construcció i que a la vegada han generat aproximadament 1 milió més de persones doncs, en altres sectors. I això no serà fàcil, no serà gens fàcil i necessitarem d'alguns anys, ja que molts d'ells tenen un nivell formatiu molt baix. Per exemple, actualment encara estem rebent un percentatge molt elevat dels ERES que estem realitzant estan dintre del sector de la construcció, concretament aquí a Girona un 25% i amb un nivell de treballadors aproximadament de la mateixa magnitud. Molts d'aquests joves o no tan joves varen deixar els estudis i es varen incorporar en aquest sector i ara tenen precisament dificultats en l'àmbit doncs, més formatiu. Però bé, també tenim notícies molt positives i això doncs s'ha de recalcar. Aquestes notícies, per exemple, en matèria de turisme o en matèria d'exportació. Concretament, si ens fixem doncs, en el turisme estranger que ha vingut doncs, a Catalunya des de principi d'any fins ara a l'actualitat, ha augmentat pràcticament un 10%. Els diners doncs, que ha gastat aquí a Catalunya, estem parlant que hem passat de 7.300 milions a 8.000 milions. O, per exemple, a nivell d'exportació hem passat un augment d'un 16% en respecte a l'any anterior. Per tant, això són notícies molt importants, però tots som conscients que hem de fer coses distintes de les que tenim o que de les que venim fent fins ara. No, aquest cas òbviament no m'estic fent o no m'estic referint a turisme i exportació, m'estic referint a l'economia en general. Hem de fer coses distintes a les que veníem fent per poder competir en aquest món tan globalitzat, i que el coneixement i l'innovació són dos pilars principals on ens hem de sustentar, si més no per poder crear aquests llocs de treball nous, aquest milió de llocs que com a mínim estàvem comentant. I aquí l'ensenyament en general, i en concret l'universitat, hi juga un rol central. I bé, quin és el paper que hi juga l'universitat? L'universitat disposa d'una sèrie de potencialitats que la fan ser un actor principal en aquest context. Estem parlant, per exemple, de la seva capacitat innovadora. Estem parlant de la seva creativitat i de la transferència de tecnologia que pot realitzar cap a la societat. Així doncs, l'hem d'intentar situar en el centre del debat social i dotar-la dels recursos necessaris perquè pugui afrontar els reptes a què s'enfronta. Necessitem universitats emprenedores i excel·lents. Abans de res, però, permeteu-me descriure una mica com ha evolucionat la missió que la societat demana o demanda a les universitats. I en aquest cas ho situaré en tres grans punts. En primer lloc, les primeres universitats, que van aparèixer aproximadament en el segle XII, Bolonya, Salerno, París, tenien com a única i principal funció el que era la docència. I aquesta situació es va mantenir així pràcticament fins a principis del segle XIX, quan es van començar a aflorar les primeres universitats investigadores. Així s'afegeix una nova missió, la de generar coneixement, la recerca i investigar, a la missió tradicional de transmetre'l. Doncs aquesta nova tasca de les universitats va generar, podem dir, la primera gran revolució en l'àmbit acadèmic. Ja no era suficient que les universitats eduquessin, sinó que havien de generar coneixement. Tanmateix, es van necessitar diverses dècades perquè les universitats entenguessin i incorporessin aquest nou objectiu a la seva activitat tradicional. Així, per exemple, a Espanya no va ser fins a les dècades dels 70 i dels 80 del segle XX quan les universitats tot just van adoptar i potenciar aquesta activitat investigadora. Fins a mitjans de la dècada dels anys 90 no es produeix una segona gran revolució en l'àmbit universitari, en l'àmbit acadèmic, i aquesta revolució comporta una nova missió de l'universitat, que és el fet de fomentar el desenvolupament econòmic i social del seu entorn d'influència. Aquesta nova missió, que s'afegeix doncs a les funcions d'ensenyar i d'investigar, pretén que l'universitat sigui un agent, un motor de desenvolupament econòmic en el seu àmbit geogràfic d'influència. És a dir, l'universitat ha de transferir els seus coneixements i els resultats generats en les seves activitats de R+D, de recerca i desenvolupament, a la societat, contribuint així al desenvolupament econòmic i a la millora de la qualitat de vida. Tradicionalment, aquesta transferència de coneixements s'ha produït a través de patents, de contractes d'investigació, però en l'última dècada, i seguint l'exemple de les universitats americanes i europees, s'han començat a crear empreses de base tecnològica, concretament les anomenades spin-off. I la majoria d'universitats catalanes disposen concretament d'una unitat que es diu doncs, el trampolí tecnològic dintre de les OITs, que intenta promocionar, entre d'altres activitats, la creació d'empreses doncs, d'àmbit més tecnològic. Permeteu-me també, aquí salto una mica, fer esment a l'informe anual que realitzem des del Departament d'Empresa i Ocupació, que és l'informe anual de la R+D i la innovació a Catalunya, que a través d'Acció realitzem dintre del Departament d'Empresa i Ocupació i que analitza l'evolució de la despesa en recerca i desenvolupament a Catalunya, en concret la d'aquest any analitza des de l'any 2000 a l'any 2009, i la compara amb la despesa estatal, europea i mundial. Si mirem la transparència, què podem veure? Podem veure dades positives, com per exemple que hem triplicat la despesa en R+D des de l'any 2000 i que hem duplicat la inversió en innovació empresarial, o sigui que hem passat de 1.300 milions d'euros a 3.300, i el que representa ara i actualment un 1,68% del nostre PIB. Si ens fixéssim en el que és l'àmbit de l'ensenyament superior, on incloem aquí les universitats, estem parlant que la producció científica a Catalunya guanya molt de terreny, tant en nombre com en qualitat de les publicacions. Per exemple, des de l'any 2003, el nombre de documents científics publicats ha augmentat un 80%, i actualment Catalunya concentra el 25% de publicacions científiques de l'Estat espanyol i un 1% a nivell mundial. més estem per sobre, per exemple, que Àustria o Finlàndia en revistes científiques, i excel·leixen diversos camps, com per exemple els que estem aquí en aquesta casa, que fem enginyeria, doncs el camp de l'enginyeria, la física, la medicina, ciències biològiques, químiques, etc. Per tant, i aquí ja saltem a l'última part, per tant, tot i que el nostre sistema d'R+D i innovació ha millorat sensiblement en els últims anys, encara creiem que ens queda camí per recórrer i per assimilar-nos doncs, a sistemes excel·lents com poden ser doncs, els sistemes escandinaus, anglosaxons, Estats Units o fins i tot el Japó. I és en aquest context on crec que les universitats, on creiem que les universitats encara hi tenen molt a dir. La construcció precisament d'una nova economia i la transformació de la societat necessiten el suport del coneixement i la complicitat de la universitat. El canvi en aquesta època no acostuma a venir dels recursos naturals o de les noves fonts de finançament, ve de les idees, i les idees, òbviament, provenen de les persones ben formades. I en una situació de crisi o de canvi de paradigma com l'actual, és quan es fa més evident invertir en formació de qualitat. Aquesta és la millor estratègia per afavorir l'ocupabilitat i el benestar de la societat. En aquests moments, en el departament, totes les dades doncs, que maneguem ens mostren que hi ha una relació, hi ha una correlació directa entre el que és el grau de formació i l'ocupabilitat. Estem dient doncs, que més formació, menys taxa d'atur. Actualment els nostres joves, menors d'11 a 25 anys, han crescut en un moment en què el mòbil, internet, Twitter, Facebook són tan normals doncs, com les televisions i on els mercats doncs, estan clarament globalitzats. I això els afecta, òbviament els afecta en la manera de pensar, en la manera d'aprendre. Aquest nou entorn provoca que haguem de caminar cap a universitats més transformadores, més emprenedores, que permetin adaptar les necessitats de la societat en aquests joves. Hem de cercar universitats emprenedores que permetin maximitzar el potencial de comercialització de les seves idees i que creïn valor a la societat, però sense que suposi una amenaça als seus valors acadèmics. Universitats que coneguin els problemes de la societat i de la indústria i que busquin solucions en la ciència per poder-los resoldre. Així doncs, perquè una universitat sigui emprenedora, calen molts de temes, però dintre d'aquests temes creiem que cal que escoltin i identifiquin el que la societat i el mercat demanen, que sigui innovadora i imaginativa per poder-hi donar resposta, que mobilitzi i gestioni adequadament els recursos disponibles, que creï xarxes socials per afegir recursos, el social capital. En base a aquesta idea, permeteu-me apuntar només a forma breu alguns trets que, al meu entendre, han de caracteritzar aquestes universitats. En destacaré tres, però de ben segur que en podríem identificar diverses més. Són els tres doncs, que marquen aquesta transferència. La primera, educació en sentit empresarial. És ben sabut que el sistema educatiu espanyol a tots els nivells no promociona prou bé l'esperit i la cultura emprenedora en els joves. Al seu torn, la universitat, tot i que ha fet esforços en els últims anys, tampoc podem afirmar que hi contribueix d'una forma totalment decidida. Si ens fixem en què volem o en què volen treballar els nostres joves un cop han acabat d'estudiar, malauradament encara ens trobem doncs, amb funcionaris en què volen anar a treballar per tercers i n'hi ha molt pocs doncs, que vulguin ser empresaris o que vulguin assumir determinats riscos. Mentre moltes universitats a la resta del món ofereixen assignatures de formació i sensibilització sobre la funció emprenedora i a més es consoliden departaments i càtedres en la matèria, l'Universitat Espanyola té una manca d'una àrea de coneixement en funció empresarial i creació d'empreses. Per exemple, si ens fixem en el Real Decret 1888/1984, on se separa l'àmbit de l'economia de l'empresa, que segurament és la més propera dintre doncs, l'àmbit empresarial en tres parts, i aquí trobem organització d'empreses, trobem economia financera i comptabilitat i comercialització i investigació de mercats. Aquí és on, al meu entendre, tenim un primer problema, que és el fet d'exercir una professió sense haver-la pres, com deia doncs, el professor Baciana, que va ser en aquest cas director de la meva tesi doctoral, que la matèria de creació d'empreses no sol estar en els plans d'estudi, a excepció doncs, algunes carreres, o com a molt acaba sent optativa. No existeix, com acabo de dir fa un moment, una àrea de coneixement en matèria de creació d'empreses i funció empresarial. Això ho podríem assimilar, per exemple, si ens fixem en la Facultat de Medicina, com si no existís una àrea sobre obstetrícia, sobre ginecologia o sobre pediatria, per exemple. O, fins i tot, que els nostres estudiants els manca formació en gestió empresarial i això es denota amb la mortalitat que ells tenen en el moment que aquells més agosarats o aquells que tenen un perfil doncs, més, podríem dir, potencialment emprenedor creant empreses, que la seva taxa de mortalitat és molt més elevada que no pas aquells que tenen formació.
Llavors, i aquest és un aspecte clau, és un aspecte clau pel creixement i per la competitivitat. I per tant, aquesta formació pot influir en com fer front a l'augment de la incertesa i la complexitat, ja que pot tenir importants implicacions sobre com l'educació prepara els individus per la vida, incloent canvis ocupacionals, mobilitat, adaptació a distintes cultures o treball, per exemple, en distintes estructures. I si em permeten, jo aquí els m'he permès la llibertat de posar-los un gràfic on es demostra quin és el prestigi i reconeixement social de l'empresari i la creació d'empreses a diversos països europeus. Com poden veure, les dues últimes files tenim Espanya i l'última de tot, Catalunya. Què ens indica això? Ens indica, doncs, a nivell de la societat, quin és l'interès, quin és el prestigi del fet, podríem dir, més emprenedor, o del prestigi social més a l'empresari. Aquest, al nostre entendre, tant des del Govern de la Generalitat com des del Departament d'Empresa i Ocupació, creiem que és una de les tendències que li hem d'acabar donant la volta. Però bé, continuant ara amb el segon punt, que és la formació del professorat. En aquest sentit, no ens hem de sorprendre que part del personal docent, investigador, no es reconegui dintre una figura més emprenedora, però això entra dintre de la normalitat, perquè en diversos casos no s'ha rebut la formació adequada. El que en tot cas, doncs, no és tan general és que encara hi hagi algun docent que pugui mostrar actituds contràries a aquest fet. Tradicionalment, en certs àmbits, està massa present que el rigor científic és incompatible en qualsevol desenvolupament econòmic i social, perquè això podria contaminar la forma de fer ciència. Aquest entenc jo que és un concepte que hauríem d'intentar donar-li la volta. Des d'aquest punt de vista, encara estem renunciant a tenir bons científics en les empreses i bons gestors en les comunitats universitàries, que és l'única forma de facilitar l'entesa entre ambdues parts. Precisament el model Tripahèlix pretén establir aquestes formes de col·laboració conjunta entre universitats, govern i empreses. Però això implica tenir agents de transició, com per exemple càtedres, centres tecnològics, parcs de recerca i persones que sàpiguen de varis d'aquests mons on la formació i l'experiència són essencials. És a dir, des del meu punt de vista, encara ens queda camí per córrer i aconseguir que s'acabi de despertar del tot aquesta funció emprenedora entre els nostres acadèmics i que això obri les portes i doni pas a noves metodologies d'aprenentatge que s'orientin a l'estudiant i que siguin integradores i accessibles. Com a últim punt, tenim el canvi de model de governança. Fa unes setmanes es va constituir en el Parlament de Catalunya la Comissió de Governança. Concretament, aquesta comissió té com a objectiu reformar el model actual mitjançant el diàleg entre la societat civil, les universitats i els experts. Concretament, el conseller d'Economia i Coneixement, el senyor Andreu Mascollell, va dir durant l'acte de constitució que el model espanyol de funcionament de la universitat no és bo i encotilla a Catalunya i també a Espanya, i que cal reformar-lo. En resum, aquest canvi de model, segons el conseller, ens ha de permetre que les universitats siguin un veritable motor de progrés i que tinguin el pes que li correspon en creació de llocs de treball i de coneixement. Sabem que existeixen diversos informes, com per exemple els de la OCDE, que posen de manifest que l'impacte de les universitats a Catalunya en el desenvolupament regional està limitat, entre altres aspectes per la complexitat del seu sistema de governança. Si ens fixem, per exemple, en les directrius que els principals autors en matèria d'universitats emprenedores ens indiquen per a transformar les nostres universitats, es solen destacar, doncs bé, una visió estratègica del seu desenvolupament, amb les seves, doncs, relacions amb la societat i els seus socis potencials. Ens indiquen, per exemple, la renovació de les estructures internes, com promoure la transferència, una base de recerca amb potencialitat comercial i mecanismes que facin eficient el trasllat fora de la universitat. Ens parlen també, doncs, d'emprenedors o pseudoemprenedors que acabin d'ajudar en aquests científics que tenen el coneixement per poder, doncs, llançar o bé sigui les empreses o bé siguin les patents, doncs, que han de desenvolupar, o que la universitat ha de ser un lloc per innovar degut a la gran quantitat, doncs, de recursos humans existents, una incubadora de suport, doncs, a la creació d'empreses o a la transferència, doncs, de patents cap al món industrial, o allotjar nous camps interdisciplinars i sectors emergents, o, com ja hem dit anteriorment, una xarxa social d'interacció. Bé, actualment en molts casos sembla que no acabem de tenir del tot identificats aquests aspectes claus en moltes universitats, allò que sabem fer bé, allò que creiem que pot ser diferencial a casa nostra. Moltes universitats no existeix, per exemple, cap document on s'identifica en format catàleg de serveis totes aquelles activitats que han permès realitzar contractes, cedir patents o crear empreses, i que això doncs ho puguem acabar transmitint efectivament doncs, cap en el món empresarial. En resum, que les universitats crec que han de millorar aquesta postura actual d'esperar més que les empreses s'hi adrecin i assumeixin una política més proactiva de promoció dels seus serveis cap al món empresarial. Hem de crear de nou aquestes xarxes que estic comentant. Permeteu-me posar també algun exemple. Tot i la gran feina que s'ha fet a través doncs, de les oficines de transferència tecnològica i els trampolins, la majoria d'impulsos en creació d'empreses universitàries surten de forma molt individual i no per un impuls institucional. Per exemple, un 44% de les empreses spin-off que s'han creat a Catalunya, que del 2000 fins al 2008 crec que eren unes 262, aquest 44% hi havia una transferència formal de coneixement. Però clar, estem parlant d'un 44%. La resta no hi havia aquesta transferència formal. Per tant, hem d'acabar de potenciar aquests aspectes. A més, molts d'aquests docents es posen en aquest negoci quan no acaben de tenir assegurat el seu lloc de treball. Per tant, tot i que ja es comença a utilitzar la transferència de tecnologia com a aspecte a valorar en les acreditacions per poder-te acreditar i ser professor universitari, poc encara, creiem que cal introduir-ho doncs, de forma més eficient en el món acadèmic. En resum, crec que hem de canviar les regles de joc, el marc institucional, crec que hem de potenciar aquesta col·laboració empresarial encara més del que estem fent actualment entre el nostre personal docent investigador i la universitat. Bé, per acabar, després d'haver situat els moments de crisi actual, després d'haver parlat de com hi hem arribat i de mostrar doncs, part del potencial d'aquestes universitats i d'haver resumit en tres punts com les universitats hi poden ajudar, amb els tres punts que hem comentat, l'educació en sentit empresarial, la formació del professorat i el canvi del model de governança, com ja sabem, el coneixement és un dels rars béns que es multiplica, que s'engrandeix i que s'enriqueix quan es comparteix. Per tant, estic convençut que la universitat del futur o serà oberta, emprenedora i col·laborativa o no serà. Per tant, tenim la gran oportunitat, tots els que som aquí, en aquesta sala i els que estan a fora, en aquesta universitat i en totes les universitats vigents, de liderar la transformació necessària de la universitat. I fent-ho, crec que podem ajudar a transformar aquest país. Per tant, rectora, director, autoritats, col·legues, moltes gràcies i molt bon curs.
Bé, només puc començar que felicitant el conferenciant. Penso que ha estat una exposició magnífica, excel·lent, amb una anàlisi rigorosa, seriosa, en profunditat i molt ben documentada, amb dades, i realment realista i al mateix temps positiva. Positiva, que això també ho necessitem, positiva i optimista dintre de la situació que es viu, que no ha pas estalviat de dir-ho, però que realment no s'acaba tot aquí, no s'acaba tot amb les lamentacions, sinó que s'ha de veure el paper nou que pot fer la universitat, i jo agraeixo moltíssim aquesta exposició. Bé, doncs dit això, passarem en el punt següent, que és demanar la presència del senyor Jaume Masgrau, el president del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya en la demarcació de Girona, perquè pugui procedir el lliurament del Premi a la Creativitat per a Joves 2011 a projectes final de carrera del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Gràcies, rectora. Bé, des del Col·legi d'Enginyers Industrials estem convençuts del paper que juga doncs, la universitat a aportar aquests valors i coneixements que s'han exposat també aquí a la taula, i nosaltres també hi volem contribuir a base d'afavorir amb aquest premi l'estímul que representa destacar els projectes finals de carrera que s'han destacat per la seva singularitat i especialment en aquest cas per l'aspecte creatiu. Reunit el jurat per avaluar aquest premi que dona el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya en la demarcació de Girona, vam estar avaluant els projectes finals de carrera i es va acordar atorgar el premi en el projecte titulat Disseny dels elements constitutius per adaptar un centre de mecanitzat de control numèric a la tecnologia incremental Sheetforming, realitzat per l'alumna Isabel Begudang i Frigoler i dirigit per la tutora Maria Lluïsa García Romeu. Agrairia que es personés l'alumna. Moltes gràcies.
Molt bé, doncs tot seguit té la paraula el director de l'escola, el doctor Joaquim Velayos.
Bé, hi havia un moment que no consideràvem que era crisi, però que resulta que no teníem laboratoris. En aquell moment ens vam inventar, el director d'aquella època es va inventar, que havíem de tenir uns laboratoris que es deien el laboratori Pericot. Els professors que participaven tenien moltes idees, però no hauria estat possible començar a tenir laboratoris com els de Pericot, sinó un grup de persones com el que en Francesc Gómez Campamat, que evidentment era un magnífic, és un magnífic mecànic, i ens va ensenyar molt en els professors que participàvem també en la construcció d'aquells laboratoris Pericot. És per això que estem i estic jo també molt honorat d'haver pogut compartir molt de temps treball amb Francesc Gómez en Quico. Evidentment aquests premis que són del reconeixement a tota una trajectòria professional dedicada a més de 25 anys al centre, va bé començar, hi havia un temps o feia temps, perquè tots fa una trentena d'anys estem parlant, no? O poder més, eren una mica més joves i amb ganes de fer coses. Sí, també, i fa més, fa 35 o 36 anys, el poder ser secretari o pas de la universitat, en aquest cas de l'Escola d'Enginyeria Industrial, era, no vull dir que fos plàcid, però hi havia una certa tranquil·litat allà a la Casa Cultura, i quan parlaves d'una secretària, com que n'hi havia dos màxim, clarament quedava identificada i sabíem les coses ben fetes o no tan ben fetes que es feien. És evidentment, estem parlant de la primera, si no tinc error, la primera secretària, la primera personal d'administració i serveis que va tenir l'escola en aquell moment d'enginyeria industrial, la Rosa Mundet. Bé, el proper professor, en aquest cas, que li entregarem el testimoni a la seva activitat docent, no sé si elogiar-lo dient-li que és el mestre, és el pedagog, no sé si és positiu això del moment, però si més no, també és aquella persona que fa 32 o 33 anys podíem passar per la Rambla a les 9 de la vespre passejant amb un senyor que era el director de l'escola i també ens feia classe a l'UNED. És en Martí Fàbregas. Bé, el pròxim testimoni l'entregarem a una persona que és activa, és una persona alegre, és un professor, ha sigut professor de molt de nosaltres, en concret a mi em va ensenyar el que era la connexió Estrella-Triangle, perquè no feia, com després va fer, aquella transformació, aquella evolució, aquella creativitat cap a l'àlgebra lineal i altres coses, sinó que realment ens deia, ens donava tecnologia elèctrica. A més, és un professor juntament amb Martí Fàbregas, que m'he oblidat de dir-ho, que és una persona que ha participat en la gestió de l'escola en molts moments, a l'època de l'UPC, evidentment, a l'època de l'EG, i ha tingut, o he tingut jo l'honor que hagi format part també de l'equip de direcció. Joan Serrals. Bé, el pròxim professor que també té una trajectòria de, no sé si ha 35, 36 anys o molts anys també, crec que és aquell senyor, aquell professor que ens va fer entendre que això de la contaminació també intervenia a les matemàtiques. Llavors sembla ser que pels estudis que hem fet és el primer que va introduir el tema dels models matemàtics de contaminació, en concret del riu Ter. Jo el recordo, òbviament, perquè participava, que ell feia un model matemàtic i els altres havien de fer altres funcions, més de tema hidràulic, etc. Però al final va entendre també que la contaminació era algo més que el model matemàtic, però el recordo sobretot a la portada d'aquell model matemàtic que consistia en que hi havia, bueno, era tret des veu d'un acudit d'un diari, que hi havia dos peixos que parlaven una de l'altra i deia, i tu què hi fas aquí? Diu, jo estudio química. Això era el Ter fa una trentena d'anys, bueno, uns 25 anys. Bé, com que tinc entès que encara s'està fent la pregunta, en aquest moment no ha pogut assistir, però recollirà el testimoni una companya de matemàtiques, l'Anna Maria Pérez. Gràcies.
Tot seguit demanarem a la doctora Maria Gispert, secretària de l'escola, que s'acosti al faristol per iniciar doncs, ja la lectura dels Premis Extraordinaris de les titulacions de l'Escola Politècnica del curs 2009-2010.
Bona tarda. En compliment de l'acord de Junta de Govern, sessió 202 del 14 de febrer de 2002, de la Universitat de Girona, i amb l'objectiu de premiar els estudiants que hagin obtingut el millor expedient de llur promoció, procedirem a lliurar els Premis Extraordinaris de les titulacions impartides a l'Escola Politècnica Superior als següents titulats. Premi Extraordinari de la titulació d'Arquitectura Tècnica. Senyor Xavier Llamas López. Premi Extraordinari de la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola en Explotacions Agropecuàries a la senyora Caterina Moret Falgàs. Premi Extraordinari de la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola en Indústries Agràries i Alimentàries al senyor Arnau Vidal Coromines. Premi Extraordinari de la titulació d'Enginyeria Informàtica al senyor Xavier Bonaventura Brugués. Premi Extraordinari de la titulació d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes al senyor Xavier Pacheco Fernández. extraordinari de la titulació d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, el senyor Carles Soler, 10. Premi extraordinari de la titulació d'Enginyeria Industrial, el senyor Carles Serrada Lamada. Extraordinari de la titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial i Electrònica Industrial, el senyor Arcadi Castanyer Cavaller. Premi extraordinari de la titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial en Química Industrial, el senyor Laura Millín Nogué. Premi extraordinari de la titulació d'Enginyeria Tècnica Industrial en Mecànica, el senyor Marc Sureda Codina. Premi extraordinari de la titulació de Cadet d'Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte, el senyor Joaquim Morato Pujol. Extraordinari de la llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments, el senyor Pau Albó Carles. Moltes gràcies.
Doncs seguim de la paraula al director de l'Escola Politècnica, el doctor Joaquim Velayos.
He comentat anteriorment que una de les coses que crec que hem fet correctament ha estat instituir la distinció de l'Escola Politècnica Superior, però són les institucions que s'han destacat sobretot per fer quelcom important o fonamental pel desenvolupament de l'escola. La persona que serà conseller aquest any és evident que li podria fer una lectura del currículum, però no és el moment adient de fer-ho, sinó de fer la lectura en concret de l'escrit per al qual se li ha concedit aquesta distinció. La Junta de l'Escola Politècnica Superior, en sessió 1 de l'11 del 30 de juny del 2011, a instàncies de la sol·licitud presentada pel director de l'escola en nom de l'equip de direcció i de l'informe favorable per la Comissió de Govern i per acord unànim de la Junta d'Escola, per la participació activa des del 1973 a la promoció dels estudis d'enginyeria a Girona i per la seva implicació i suport en el procés de desenvolupament i consolidació de l'Escola Politècnica, concedir la distinció de l'Escola Politècnica Superior 2011 al doctor Gabriel Ferreter Pascual.
Senyor director, senyor president del Consell Social, senyor president del Patronat, senyor director de Serveis Territorials de la Generalitat, senyores i senyors, amigues i amics. I ja t'haré de ser molt breu, 5 minuts m'han dit. Si jo digués que és per mi una gran satisfacció rebre avui la distinció d'aquesta escola, efectivament estaria mentint de valent. Per tant, ho dic. Ho torno a dir i ho agraeixo molt, sincerament i d'acord. Una distinció que agraeixo però que no em mereixo. El mèrit és per l'entusiasme que un grup de persones liderades per Josep Arnau i l'Andreu Agustí i que més tard hi sumarien Francesc Ferrer, Josep Maria Ginés i tots els presidents de la Cambra de Comerç que han recolzat les iniciatives i l'esforç d'aquesta escola, i us puc assegurar que l'entusiasme i positivisme que sempre han tingut. Venir a Girona era venir a un lloc on sempre s'era ben rebut, en què la gent era optimista i que veia les coses de color brillant i maco. No sempre és així en el món. Voldria compartir ara, aprofitant que anirà el curs i posant de la vostra confiança, una reflexió sobre el paper de la universitat en la nostra societat avui. Una universitat que estem vivint de grans canvis, d'incertesa, de complexitat i d'oportunitats. No parlaré ni de Bolònia ni de finançament. De finançament no en parlaré, no em vull complicar la vida. I no ho faré, però sí que ho faré sobre la responsabilitat social que té avui la universitat en relació a la formació i l'accés permanent i de les persones al coneixement. I és que es pot ser més important per mi, res pot ser més important per mi. La societat que té avui, la responsabilitat que té avui la universitat en les competències que han de permetre que les persones siguin més autònomes i amb criteri propi. No fa gaire vaig escoltar una conferència del bon amic Federico Mayor Zaragoza que recordava l'article 26.1 de la Declaració Universal dels Drets Humans, en què s'explica que tot el món tindrà accés a la universitat en virtut del seu mèrit. Mèrit dels estudiants amb independència dels seus mèrits econòmics. Mèrit dels professors per la seva aptitud, per la seva trajectòria acadèmica i professional, en definitiva per la seva competència, que és la suma dels seus coneixements, habilitats, aptituds i, per tant, aquí afegeixi també actituds. Les estructures i les organitzacions han de respondre a les necessitats canviants dels estudiants, que són en definitiva el reflex real i sincer de les necessitats canviants de la societat. Són els processos constants d'innovació i la caducitat dels coneixements adquirits els que fan que la formació presa de jove sigui una garantia de gairebé res. És en l'àmbit de l'adquisició i actualització constant de les nostres capacitats, coneixements i habilitats que trobarem els recursos necessaris per créixer en aquest nou entorn d'incertesa. És en aquest àmbit on, en bona mesura, es posa de relleu el que ha de ser la responsabilitat social de les universitats. I aquí també trobem la responsabilitat dels polítics a perdre la por, a prendre decisions a llarg termini i no només a curt termini. Per tant, responsabilitat social de la universitat i també responsabilitat universitària de la societat. L'ha d'aprendre a respectar i a valorar. El repte està en detectar les competències professionals per desenvolupar i adquirir al llarg de la vida i estructurar la seva oferta per a les persones. No podem educar per i mitjançant la societat del coneixement amb models organitzatius del passat. Necessitem flexibilitat, obertura de ment i evitar la hiperregulació, almenys això sempre ho he dit. M'heu de sentir dir en més d'una ocasió que la millor llei és la que no existeix. És una exageració, evidentment, no? Però les lleis maten la creativitat. Per tant, responsabilitat, exigir i recompensar resultats i, ja n'he dit a vegades, fer de catalitzador, fer coses, decisions que estimulin i ajudin a aprendre a fer coses positives. O sigui, que el que es fa bé sigui recompensat, més que no pas obligant-ho a través de normes, d'obligacions i de regulacions. Bertrand Russell, matemàtic i filòsof galès, afirmava que els moments de creixement i enriquiment són aquells en què es fa una crítica radical de les pròpies creences i institucions. I continuava dient que l'emergència de la societat del coneixement amb les noves demandes de formació de les persones en coneixements i competències de persones capaces de ser elles mateixes i d'actuar amb criteri propi en un entorn d'alta incertesa i de canvi constant ha canviat de ple el context en què operen les universitats. Aquest, en les paraules de Russell, i afegint la conjuntura econòmica i social mundial del moment, és precisament el moment. Aprofitem-ho. Per tant, endavant i continuem. Thank you.
seguit té la paraula el senyor Manel Gifre, president del Patronat de l'Escola Politècnica Superior.
Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, volia doncs indicar que per mi és un plaer estar un cop més en aquest acte d'inauguració del curs acadèmic de l'Escola Politècnica, en representació del patronat de la mateixa. Voldria, primer, amb moltes felicitacions, en primer lloc felicitar en Cristian Cerarols doncs, per la seva intervenció. El país ha invertit molt aquestes últimes dècades en el sistema universitari, i el sistema universitari que tenim avui no té res a veure amb el que hi havia doncs, fa 20 anys. A nivell internacional potser encara estarem en unes posicions modestes, però els passos que s'han fet ha sigut realment doncs, molt important. Per tant, aquest sistema universitari sóc un creient que ha de ser una de les palanques perquè aquest país creï els mecanismes per ser un país de futur, i penso que en Cristian amb la seva exposició doncs, ens ha indicat algunes línies de cap on hem de treballar per aconseguir-ho. El doctor Gabriel Ferreter també. També voldria felicitar el doctor Gabriel Ferreter per aquesta distinció molt merescuda. L'any 2007, quan li van donar el Premi Manuel Gifre Boada junt amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics de Girona, recordo que ja van mencionar que era impossible trobar una trajectòria millor en el món tecnològic universitari del nostre país. Per tant, crec que és una distinció realment molt merescuda. No? Felicitar també doncs, els professors Fàbregas, Saiz, Cerarols, el senyor Gómez i la senyora Mundet per l'homenatge que se'ls ha fet avui, a tota una trajectòria dins d'aquesta escola, de la que formen part i són realment protagonistes del que ha arribat, està arribant a ser aquesta escola. I els premis doncs, de la creativitat i els premis extraordinaris de cada una de les seves especialitats. També penso que és un magnífic reconeixement, una labor molt ben feta durant tot el període d'estudis i que sens dubte doncs, també els hi serà d'utilitat doncs, amb la nova etapa doncs, que estan emprenent ara. No? En Joaquim Velayos ho mencionava al començament i jo voldria també remarcar-ho, una tendència positiva i és referent doncs, al número d'alumnes que estan entrant, s'estan matriculant per fer doncs, les carreres que està impartint aquesta escola. No? Això és el segon any consecutiu, per tant podem considerar que és un canvi de tendència. Mencionàvem que pot ser fruit d'una sèrie d'accions que s'han fet. Penso que també és fruit de la crisi. I aquí hi ha una certa paradoxa, no? Perquè curiosament ara que comença a haver-hi més titulats, que era un problema, jo diria, de coll d'ampolla greu amb l'època precrisi que estava frenant d'alguna manera la capacitat de creixement del país per la manca doncs, de bons professionals tècnics i tecnològics, doncs bueno, ara resulta doncs, que la demanda ha baixat d'una manera notable, no? I es podria pensar que bueno, no sé fins a quin punt doncs, tenim motius per alegrar-nos, no? Jo penso que sí, penso que sí, en primer lloc doncs, perquè això és segurament doncs, també una recuperació dels valors d'esforç i dels valors. Cursar una carrera tecnològica fa uns anys doncs, no era massa motivador perquè representava un sobreesforç i aquest sobreesforç doncs, no s'hi veia d'una forma doncs, un retorn o un reconeixement. No? Si hi ha més gent que s'hi està apuntant doncs, vol dir que realment aquests valors de l'esforç doncs, comencen a estar reconeguts i realment estem anant amb la línia d'avançar amb els valors que han de fer també que la nostra societat tiri endavant en aquests moments de dificultats. No? També penso que és una bona notícia perquè la situació actual és temporal. Ja potser ho veiem tot molt negre, almenys fins que no se solucioni el problema del deute grec i tothom estigui així especulant a veure què pot passar, no? però aquesta crisi passarà i vindrà un moment de recuperació. I llavors segur que ens trobarem la situació que ens trobàvem anteriorment on doncs, les nostres universitats no eren capaces de proporcionar el número de titulats tècnics i tecnològics que necessitava doncs, pel seu creixement. No? La veritat és que els alumnes que estan sortint ara, els nous titulats, doncs, no ho tindran gens fàcil, però també voldria fer la reflexió que penso que tot i que no és cap garantia, el fet d'haver cursat seriosament una carrera tècnica o tecnològica i si s'està disposat a treballar de valent i posar-hi esforç i posar-hi sacrifici, doncs segur que tindran l'oportunitat de cursar una carrera professional engrescadora, no? Hi ha moltes oportunitats, deia també el doctor Gabriel Ferreter, hi ha moltes oportunitats aquí, ara possiblement menys degut a la situació, però n'hi ha. Hi ha moltes possibilitats a fora d'aquí també, potser ara doncs en aquest sentit, més, no? El cursar o el plantejar-se la possibilitat de tindre una activitat en l'exterior, doncs bé, per un cantó implica doncs el sacrifici i la duresa doncs anar a viure en un altre país, d'una altra cultura, una altra llengua, de competir amb universitaris de tot el món, però segur doncs és una experiència molt enriquidora tant professionalment com personalment, a part de que permet doncs afrontar la situació actual i temporal doncs de baixa demanda de professionals que pot haver-hi en el nostre país en aquest moment, no? A títol d'exemple, encara el dilluns passat estàvem amb un antic alumne de l'escola, els que van assistir a la presentació de les beques a Balcells, patronat de l'Escola Politècnica, doncs va estar allà doncs participant, intentant engrescar doncs en els alumnes. Un noi que va fer industrials en aquí a la nostra escola, va accedir, va sol·licitar i se li va concedir una beca a Balcells, patronat de l'Escola Politècnica, que s'aconcedeix per part de la Generalitat i del nostre patronat, i se'n va anar doncs a cursar uns estudis de 2 anys a la Universitat de Califòrnia. No n'hi va estar 2, n'hi va estar 5, eh? I ara estava doncs sortint d'allà, abandonament estava, hi havia passat 2 anys en una altra universitat d'Anglaterra, i realment, vull dir, que no hi estava fent doncs una sèrie d'activitats molt engrescadores, no? I aquí a mi m'agradaria, crec que és una constatació més, i m'agradaria recuperar un eslògan antic de la Generalitat de fa molts d'anys, que amb la formació rebuda en aquesta escola doncs realment no hi ha fronteres, i realment es pot fer carreres professionals molt interessants doncs també en l'exterior, no? Bé, a part d'incidir sobre la dificultat que pot haver-hi doncs de col·locació dels nous titulats, la crisi també s'ha comentat, afecta doncs molt directament a l'escola i a la universitat en aquests moments per un tema doncs pressupostari. Jo el que voldria demanar doncs a tot el personal, tot el professorat, tot el personal doncs de l'escola i de la universitat, que aquestes retallades doncs bueno, s'han de compensar, entenc jo, amb un sobreesforç, i demanar-ho i agrair-ho, perquè el que no podem permetre és que això afecti doncs el nivell formatiu i educatiu dels titulats que sortiran doncs ara d'aquesta escola, no? A veure, aquestes mesures s'han de prendre, d'una forma són mesures de xoc doncs per equilibrar uns pressupostos públics que d'alguna manera, vull dir, algunes decisions que no són agradables doncs s'han de fer, però no podem permetre que això d'alguna manera doncs afecti la preparació dels titulats i dels professionals tècnics i tecnòlegs que necessitarem sens dubte en el moment en què arribi la recuperació, que insisteixo, arribarà perquè tot arriba, no? Res més. Molt bon curs acadèmic 2011-2012, i compteu amb el nostre patronat per tot el que sigui el suport a les activitats d'aquesta escola. Gràcies.
Té la paraula el senyor Albert Bou, president del Consell Social. Sí.
Rectora, delegat del govern, director de l'escola, director del patronat, director dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Ocupació, regidors, autoritats acadèmiques, professors, comunitat universitària. Una vegada més he d'agrair a l'escola que convidi el Consell Social en aquest acte. El Consell Social sabeu que d'alguna manera representa la societat, i estem molt contents d'estar aquí, encara que, com dic sempre, estaríem perfectament representats si no hi fóssim pel patronat de l'Escola Politècnica. Bé, tot i que sigui repetir-me, seria de mala educació no agrair a la gent que avui han tingut reconeixements, el doctor Ferreter, el rector Ferreter, per tot el que ha fet per aquesta casa i pel país, en Cristian Cerarols per l'exemple que representa d'un exalumne d'aquesta casa. Segurament hi ha molts que ens poden representar com exalumnes igual que ell, però difícilment millor que ell. En nom de l'organisme que represento, he de dir que estem en uns moments difícils, que no és fàcil per a la universitat, pels professors, en els moments que estem, complim la seva feina, però jo espero que facin com els futbolistes, que només pensen en la prima acabat del partit. Estic segur, com el president del patronat deia, que els professors continuaran fent la seva feina excel·lentment. Em fa patir una mica que aquest moment de crisi sigui aprofitat per criticar segons quines coses. Per exemple, llegia últimament que es demanava a la rectora en què es gastava els diners la universitat en el parc científic, en fundacions, en càtedres, és a dir, en estructures de la universitat que a mi em semblen molt importants per aquesta funció més enllà de la docència i de la recerca. Dic que estem amb dificultats, aquí s'ha parlat de moltes coses sobre les quals no tenim nosaltres possibilitat d'incidir-hi massa. La crisi grega, per exemple, etc. No? Jo durant molt de temps vaig pensar, quan era molt jove, que podia canviar el món, i em semblava que una de les maneres de fer-ho era dedicar-me a l'ensenyament. Avui, que han passat molts anys, penso que la sort que tinc és que el món no m'ha canviat a mi, no? I en aquests moments podríem posar uns quants exemples, no? Un seria, i seria tòpic ja, parlar de l'entrenador d'un equip de futbol d'aquí a casa nostra, que és un exemple de moltes coses. Per descomptat, un altre seria l'Steve Jobs, no? Que ha desaparegut recentment. La seva valentia, la seva audàcia, el seu talent ha canviat moltes coses. En un acte semblant a aquest, us recomano, suposo que molts ja l'heu vist, no? Però us recomano que entreu a YouTube, poseu Steve Jobs, Stanford, i veureu el parlament que ell va fer a l'acte de graduació a la Universitat de Stanford l'any 2009, i realment és un exemple. Però, com que sóc més clàssic, us parlaré d'un poema que vaig rellegir ahir, d'en Joan Maragall, que el llibre de Lluís Santaló, aquell matemàtic de qui ahir es va fer un acte que se celebrava el centenari, deia que volia que la seva vida fos així, més o menys, no? És molt curt. Diu: esforça't en el teu quefer, com si cada detall que pensis, de cada paraula que diguis, de cada peça que posis, de cada cop de martell que donis, depengués la salvació de la humanitat. Perquè en depèn, creu-t'ho. Per tant, això us demano, que en aquest curs que comença avui, feu com si de tot el vostre esforç, de tota la vostra feina, depengués la salvació de la humanitat, que és dir molt. I deixeu-me acabar amb dues notes personals. Ja sé que poder no fa el cas. Una és sobre una de les persones que juntament amb altres avui han estat homenatjades per la seva trajectòria, i els quals també naturalment hem d'agrair. És la Maria Rosa Mundet. La Maria Rosa Mundet, molt abans de ser secretària d'aquesta escola, a mi i a molta gent de la meva edat, des del taulell de la pastisseria que tenien a casa seva, ens endolcia la vida. I l'altra fa referència a en Quim Velayos. Mireu, jo l'any, el maig del 2004, abans i fins i tot de prendre possessió com a president del Consell Social, el rector Batlle em va convidar a assistir a un Consell de Govern, i jo, sense saber exactament on m'havia posat, entro allà i vaig tenir la sort que al costat meu s'asseia en Quim Velayos. En aquell moment, la seva amabilitat, el seu explicar-me com anaven les coses, potser ni se'n recorda, han passat ja quasi 8 anys, va fer que pensés de que el meu pas per aquesta casa seria molt més agradable i molt més fàcil de que abans d'entrar en aquella reunió em pensava. Moltes gràcies.
Bé, director de l'Escola Politècnica, president del Consell Social i president del Patronat, rectors Ferreter i rector Batlle, delegat del govern, regidora, vicerrectors, degans, conferenciant. Penso que el conferenciant avui és l'orgull d'aquesta taula i d'aquesta escola. El fet que hagi estat exestudiant d'aquí, doncs realment és una cosa important i que demostra doncs, que l'escola fa les coses bé. Ja ho sabem que li es fa, però és bo de comprovar-ho. Professores, professors, personal d'administració i serveis, estudiants, amigues, amics, tots plegats. La reflexió del que jo ara pugui dir irà lligada, sens dubte, una mica a lo que és aquest acte, un inici de curs. Una celebració solemne, jo diria molt ben organitzada, de l'inici del curs a l'Escola Politècnica Superior. És realment un compromís del centre per seguir treballant, per seguir fent, per seguir endavant, per seguir formant estudiants i estudiantes, per seguir investigant, per seguir fent transferència i per fer-ho molt més, per seguir-ho fent i fer-ho molt més. Un inici de curs marca realment un moment important en l'any acadèmic i és realment una satisfacció compartir-ho quan aquest inici de curs, aquesta celebració, té aquest caire entranyable que té sempre en l'Escola Politècnica. Any rere any ens trobem aquí, jo diria, una colla d'amics, un grup de persones que han compartit al llarg dels anys i que hem anat incorporant-se uns, deixant-ho un altre, anar fent passes endavant en un projecte clar i contundent, els estudis universitaris a la ciutat de Girona. Això va començar ja fa una colla d'anys. Avui el reconeixement que se fa al doctor Ferreter va molt lligat en el suport que va donar en aquell moment en aquests estudis universitaris i la importància que va tenir aquella llavor que es va posar en marxa fa 30 i tants anys, quasi 40, potser ja 40, ara ja no sé si un més o menys, però realment quasi 40 anys a partir del suport de l'escola de la Universitat Politècnica de Catalunya, que va ser la que va donar la primera base i durant molts anys donava els títols i la confiança en els professors nostres per poder donar la formació. Però també hem de dir gràcies a les entitats i institucions gironines. La societat gironina, l'entorn de Girona, va donar un suport clar i contundent al que necessitava la ciutat i al que necessitaven les persones, poder impartir titulacions aquí a Girona. Aquell inici que va començar fa 40 anys, al cap de 20 anys, o sigui ara en farà 20, aquest desembre en farà 20, que es va transformar en el que és la Universitat de Girona. Una universitat que va néixer de la suma dels estudis que venien impartint-se en l'àmbit tècnic, sota el patrocini de la Universitat Politècnica de Catalunya, i per altra banda estudis de ciències, d'humanitats, d'altres àmbits, de ciències socials, que venien amb el paraigües de la Universitat Autònoma de Barcelona. La suma d'aquestes dues tradicions, d'aquestes dues cultures, no va ser fàcil. Van ser anys difícils, van ser anys complexes, anys d'haver de cedir i haver d'estirar, haver de reclamar i haver d'exigir, però també arribar a acords. I aquesta és una mica la tradició de Girona. Abans, quan el doctor Ferreter ha recordat que quan venia a Girona érem sempre optimistes, jo pensava, bé, potser ho semblàvem, però al fons del fons els mal de cap els teníem i les dificultats hi eren. I per això penso que estem molt ben preparats per la situació que estem vivint. Ho hem citat en diferents moments, de diferents intervencions, estem evidentment, i el conferenciant ho ha explicat molt bé, en un moment de crisi i de dificultat. Però certament per nosaltres això no seria gairebé una novetat. Penso que sempre hi ha reptes a superar, sempre hi ha dificultats a fer front i sempre fins ara ens n'hem sortit. I no només ens n'hem sortit allò d'anar tirant, no? El projecte de creació de la Universitat de Girona de fa 20 anys no té res a veure amb l'estat real actual de la nostra universitat.
En aquell moment se planificaven unes determinades titulacions amb prudència, amb seny, i ben fet de fer-ho així, però aquell projecte i aquelles propostes s'han superat i multiplicat en nombre d'estudiants, en nombre de professors, en centres, en laboratoris, en espais de recerca, en tots sentits. Tenim uns campus importants i molt ben organitzats. Certament no hem acabat encara, vull dir, hem de seguir creixent. Tenim ara pendents el campus de Ciències de la Salut, tenim la Facultat de Turisme, tenim edificis que encara no els tenim i haurem d'esperar ara, suposo, a tenir-los, però els projectes no s'han d'acabar mai, sempre hi ha d'haver nous projectes, i aquests els tenim en cartera i es faran algun dia. Però certament, quan mirem 40 anys enrere, que realment les classes es havien de fer en condicions molt precàries, amb uns espais cedits per la Cambra de Comerç, amb la Casa de Cultura, utilitzant els espais que la ciutat podia tenir en aquell moment. I ho comparem amb avui dia, amb els tres campus que tenim a la ciutat, el campus de Montilivi, aquí els quatre edificis de Politècnica són realment un goig de veure, i també totes les altres facultats, evidentment, el campus de Barri Vell i el campus Centre, amb els estudis de Ciències de la Salut, de manera transitòria, però ben ubicats, doncs ens donen la sensació de que realment les dificultats s'han anat superant dia a dia, amb esforç, amb il·lusió i amb molt de treball de tots plegats. Jo sempre he de reconèixer, i no podem deixar de fer-ho, l'esforç que han fet professors, pas i estudiants, perquè els estudiants també han participat molt intensament en aquest desplegament de titulacions i d'espais. Doncs tots plegats, l'esforç que hem anat fent en el dia a dia. Per això és de justícia i és d'una satisfacció reconèixer la feina feta pels professors i el pas que avui hem citat. Tenim aquí, no vull descuidar cap i ara me'ls llegiré, el professor Martí Fàbregas, el professor Miguel Ángel Sainz, que avui no hi és, però també hi ha la representació de l'Anna Maria Pérez, que ha recollit el testimoni, el professor Joan Cererols, el senyor Francesc Gómez i la senyora Rosa Mundet. Penso que són ells i tots els que hem estat en aquests anys i tots els que esteu aquí els que hem anat construint aquesta universitat. Aquesta universitat que en el moment present és una realitat, jo diria, de la que podem estar molt orgullosos, però que ha de tenir un futur encara millor. Jo sempre insisteixo quan diuen és que ara el sistema universitari s'ha desplegat molt, s'ha fet un esforç grandíssim. És veritat, des dels anys 80 fins ara, el desplegament i els recursos que s'han destinat al sistema universitari català són extraordinaris. S'han multiplicat, per començar, les universitats, ho estem dient, fa 20 anys es va crear la de Girona, però també la de Rovira i Virgili i la de Lleida. I per tant, doncs, universitats noves, ampliació de les universitats històriques, un creixement extraordinari. Però ara, al cap d'aquests 20 anys, és el moment del salt qualitatiu internacional i d'excel·lència. I aquest salt que l'estem fent, perquè no és un salt que hàgim de començar, ja l'hem començat. Tot el procés de convergència europea, tots els canvis en els plans d'estudis, totes les convocatòries de recerca, tota la competitivitat que estem generant en front d'universitats europees i en col·laboració amb universitats europees, és realment un salt qualitatiu que hem de seguir fent, evidentment amb unes dificultats afegides, amb menys recursos econòmics, amb més esforç, probablement mesurant també les nostres forces, sense pensar en arribar a extrems que potser haurem d'ajornar. Pot ser que hi hagi projectes, abans ho he dit, amb el tema d'edificis, i no només amb edificis, és que s'hagin d'ajornar projectes, que s'hagi de dir que en lloc de fer-los l'any que ve haurem d'esperar el següent. Però això no vol dir que hi hagin de renunciar. La Universitat de Girona, l'entorn gironí i tot el país, tot Catalunya, necessita de les universitats, també s'ha dit avui, i necessita del nostre treball i del nostre esforç. I nosaltres hi tenim un compromís real. Penso que avui els premis que s'han donat també als estudiants demostren que pugen generacions molt bones, generacions que estan posant tota l'energia i tot el seu coneixement i tot el seu esforç en tirar endavant. I realment aquestes persones, aquests joves, aquests que estan aquí treballant també en el dia a dia amb un futur incert i que en canvi no posen en dubte que s'han de formar i no posen en dubte la seva possibilitat de contribuir a sortir d'aquestes dificultats, doncs aquestes joventuts necessiten que nosaltres tots plegats estiguem al seu costat, els apoyem i fem tot allò que calgui perquè aquest futur realment sigui una realitat d'aquí uns anys. No em vull allargar més, vull agrair de veritat a tots els que esteu aquí avui aquesta oportunitat de celebrar una vegada més amb tota la comunitat de l'Escola Politècnica, la comunitat universitària. A Girona tenim 9 centres docents, per tant, realment les inauguracions i les postes en marxa del curs, els actes d'apertura de les classes i de les activitats acadèmiques es repeteixen, però cada una té la seva característica, el seu peculiar perfil, que aquí a l'Escola Politècnica, ho torno a dir, és realment entranyable. És realment d'agrair aquesta unitat de tots, aquesta disposició a treballar tots plegats i aquesta també noves generacions d'estudiants que estan rebent els premis amb reconeixement en el seu talent, en el seu esforç, en la seva excel·lència. També, i no me'n vull descuidar, que ara quasi estava a punt, de les famílies d'aquests joves que els hi fan costat, que varen decidir un dia que aquests nois i noies fessin carrera universitària, que la fessin aquí a la Universitat de Girona, que varen optar per tirar endavant un projecte de vida determinat, i aquests pares, mares, familiars que han estat al costat d'aquests nois, també se'ls ha d'agrair tot l'esforç que han fet durant aquests anys i doncs felicitar-los per l'èxit dels fills. Enhorabona a tots, declaro inaugurat el curs acadèmic de l'Escola Politècnica Superior i moltes gràcies a tots plegats.
Gracias.